Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.
És hora de saludar en David Jané des de Volcànic Internet. Què tal, David, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia, Joel, què tal?
Aquí, encantats de sentir-te un dia més. Per cert, David, tenim novetats a Instagram. Jo crec que és millor que les expliquem ara, perquè així mentre els oients s'hi entretenen, ens escoltaran les següents temes que tenim sobre la taula, perquè la veritat és que avui en tenim d'alguns que són especialment intensos. A veure, quines són aquestes novetats que presenta Instagram en aquestes noves actualitzacions?
Bé, una de les característiques que té Instagram, i més concretament la seva funcionalitat de Stories, que són aquells vídeos que apareixen, aquells vídeos curtets o aquelles imatges que apareixen quan cliquem a sobre de la fotografia de perfil de la persona, és permetre saber qui ha visitat, qui ha consumit aquell contingut. Això segurament alguns dels nostres oients potser els havia passat desapercebut i no n'eren conscients, i probablement és una de les funcionalitats que Instagram volia destacar, i per això el que ha fet és ampliar la manera com es veu aquesta llista de persones que han consumit, que han vist aquest vídeo, aquesta història que has penjat a Instagram. És a dir, el rastre que deixen les persones que llegeixen els teus stories d'Instagram ara serà més gran, i podrem conèixer quin és el nom d'usuari de la persona que ens ha visitat aquesta story.
Això quina utilitat té, David, per situar-nos? És a dir, tenim la necessitat de saber quanta gent ens ha estat visionant la nostra història? És d'aquelles coses que genera certa addicció?
Sí, clar, o sigui, has dit tenim la necessitat, necessitat segur que no, però és d'aquelles coses que deixen aquella dopamina que fa que tornem i anem mirant cada X minuts quantes persones han visitat la nostra història, quantes persones han consumit aquell contingut que hem penjat. I bé, jo crec que després d'uns quants mesos, o fins i tot diria anys, en els que Instagram anava en una altra direcció, recordareu que fins i tot en els darrers anys i en alguns països no apareix la quantitat de gent que ha fet m'agrada amb alguna foto que has penjat, doncs això va en una altra direcció, no? Tornar a destacar aquestes llistes que alimenten només l'ego de les persones, no? Saber quanta gent ha visitat i quanta estona fa i tot això, doncs bé, segurament d'útil no... com diuen, no en posarem cap tros a l'olla d'això, però bé, els egos aniran ben alimentats.
David, això on t'ho podem veure? És a dir, és fàcil de detectar la quantitat de gent que t'ha vist? És un número que veurem a la barra de sota? Explica'ns una mica.
Sí, això quan nosaltres entrem a visitar alguna de les nostres històries, a baix de tot ens apareixerà una franja en la qual veurem la quantitat de persones que han vist aquest contingut, com dèiem, una foto, un tros de vídeo, el que sigui, i si ara fem amb el dit llisquem la pantalla avall, podrem veure qui són aquestes persones que han vist el contingut, i també podrem veure, per exemple, si algú ha reaccionat, ens ha fet un m'agrada o ha penjat qualsevol emoticona.
Bé, canviem de tema, deixem Instagram, ara ja us hi podeu entretenir mentre escolteu la resta de coses que us hem d'explicar, perquè n'hi ha unes quantes. Ahir era notícia que Apple, sense anar més lluny, ja s'ha llançat a la intel·ligència artificial amb aquestes ulleres, dels quals ja n'havíem parlat, David, però que, vaja, tenen un preu absolutament prohibitiu, no?
Sí, de fet, jo faig una petita esmena, més que a la intel·ligència artificial, perquè aquí hi ha molts conceptes tecnològics que a vegades els posem tots alhora. Més que intel·ligència artificial, aquestes ulleres són de realitat virtual. I de fet, faig aquesta esmena perquè en aquesta conferència que va fer Apple el dilluns al matí, hora californiana, dilluns a la tarda, hora catalana, el concepte de moda en el sector tecnològic, que és precisament la intel·ligència artificial, va brillar per la seva absència. Així com fa uns dies parlàvem de que Google i Microsoft en les seves conferències cada cinc paraules parlaven d'intel·ligència artificial, Apple sembla que va en una altra direcció. I el concepte d'intel·ligència artificial el van deixar aparcat, i la gran estrella d'aquesta presentació són aquestes ulleres de realitat virtual que les van presentar aquest dilluns, però que no estaran disponibles fins l'any que ve. Van dir concretament principis de 2024 i només, de moment, només als Estats Units. I com bé apuntaves, només a l'abast de butxaques poderoses, $3.500, que podem estar segurs que això, quan arribi al mercat europeu, s'acostarà als 4.000 euros, per unes ulleres que no deixen de ser un visor per veure continguts que a dia d'avui ja podem consumir amb altres suports, una pantalla d'ordinador, una pantalla de televisió, una tauleta o un telèfon mòbil. La promesa d'Apple en aquest cas és que aquestes ulleres ens permetran una experiència molt més immersiva, la sensació d'estar dins d'aquesta pel·lícula, dins d'aquest partit de futbol, de poder tenir la sensació d'estar dins de les fotos. Els primers experts que han fet els seus articles opinant sobre aquestes ulleres i que ja les han provat perquè estaven en aquesta conferència de dilluns diuen que realment com a peça tecnològica és espectacular, però bé, que encara està verda, que es nota que falten uns quants mesos per poder sortir.
Per tant, David, s'ha fet molta, diguem-ne, molta propaganda, o molta publicitat al voltant d'aquesta qüestió, però ara per ara també és una incògnita quin serà l'èxit que tindrà, precisament perquè si ho podem gaudir amb altres suports, no sé si el client estarà disposat a gastar-se tants diners, no? Perquè, clar, una de les gràcies que tenen aquestes ulleres és que tu formes part també de les pròpies aplicacions, aquelles que ho permetin, no?
Sí, és aquesta promesa. Ells parlen de computació espacial, és a dir, han abandonat ja la computació de l'ordinador, la computació mòbil, dels dispositius mòbils, i ara en aquestes ulleres parlen de computació espacial, de que la interacció de la persona amb el seu entorn. Aquestes ulleres, bé, et reprodueixen unes pantalles a dins de les ulleres gegantines amb una definició molt alta. Porten en la cinta que envolta el nostre cap, porten un auricular a cada costat perquè puguem també tenir immersió en quant a so, i en la demostració que es va fer dilluns van mostrar algunes aplicacions de les natives d'Apple, és a dir, l'aplicació de fotografies, l'aplicació de notes, l'aplicació del navegador web. I entenem que s'ha presentat aquest dilluns quan començava la conferència de desenvolupadors d'Apple perquè siguin els desenvolupadors els que li comencin a donar contingut en aquesta nova plataforma, en aquest nou suport, perquè ara mateix és això, només hi haurien les aplicacions d'Apple. Una mica semblant al que va passar quan fa 15 anys aproximadament va sortir el primer iPhone. El primer iPhone no tenia aplicacions que no fossin d'Apple. No va ser fins a la segona edició de l'iPhone que va aparèixer la botiga d'aplicacions. Veurem si aquesta plataforma té el mateix èxit que en el seu dia va tenir l'iPhone, que ens va fer a tots canviar el tipus de telèfon que duíem a la butxaca.
Sí, de fet, és absolutament addictiu, el món d'Apple, un cop hi entres.
Sí, jo anava a dir, en aquest aspecte, i crec que no se li escapa a ningú que l'admiració per Apple és important per part meva, però jo en aquest cas soc una mica escèptic. Crec que és un dispositiu que aïlla moltíssim, moltíssim a la persona. De fet, tots els vídeos promocionals pràcticament apareix una persona sola al sofà de casa seva o en una taula de treball. És un dispositiu que posa una barrera a tenir sensacions més humanes. Tornant al que dèiem abans de la intel·ligència artificial, crec que aquest és un dispositiu que ens fa menys humans, i això en certa manera sorprèn perquè Apple sempre ha estat una companyia tecnològica però també marcadament humanista, i veurem cap on decanta. Jo en aquest moment em posaria al costat dels... L'aparell aquest es diu Vision, i jo em posaria al costat dels Vision escèptics, en aquest cas.
M'agrada les teves definicions, David. Per tant, consideres que el món d'Apple és un món, diguem-ne, que molt intro... És a dir, molt... introspectiu, aquesta seria la paraula, és a dir, quan dius que aïlla les persones, et refereixes a que fa persones, diguem-ne, molt, molt independents en aquest sentit?
Sí, de fet, com comentava, en aquesta presentació de les Apple Vision Pro, d'aquestes ulleres, apareixien persones soles que al sofà de casa doncs, veien una pel·lícula o navegaven per internet o es connectaven amb videoconferència. Però, per exemple, clar, la persona amb la que et connectes en videoconferència, tu que portes les ulleres, amb ell el veus natural, veus el vídeo de la persona, com es mou, com parla, però ella tu no et veu d'aquesta mateixa manera. La tecnologia d'Apple el que fa en aquest cas és reproduir una versió digital de tu mateix i projectar aquesta imatge digital com si fossis un videojoc a l'altra persona, amb la qual aquesta sensació de contacte visual que tens en les videoconferències, que no és ni molt menys tan natural com una reunió presencial, però bé, al final pots veure els ulls de l'altra persona, pots veure les reaccions. En aquest cas, amb les Vision Pro, amb aquestes ulleres, l'altra persona està veient un avatar teu, està veient un molt ben fet i molt, molt realista, però no deixa de ser una reproducció digital. Aleshores, aquí és on jo deia que estem deshumanitzant, estem posant com una barrera d'aïllament amb les persones. Potser o sigui, els hi podem donar crèdit i veure com evoluciona en aquest dispositiu. Com dèiem abans, l'iPhone quan va sortir el primer també era caríssim i no tenia aplicacions i semblava que i amb els anys s'ha anat fent un lloc, i no només s'ha anat fent un lloc, sinó que ha canviat completament la indústria dels telèfons mòbils. Veurem si en aquest cas aquestes ulleres de realitat virtual també acaben convertint-se en un dispositiu habitual.
Molt bé, David, parlem ara de la intel·ligència artificial, perquè també ha estat una altra de les qüestions destacades de les últimes hores. Sembla que hi ha un acord entre la Unió Europea i grans tecnològiques perquè etiquetin els continguts generats amb intel·ligència artificial. Seria un primer pas cap a aquesta mena de regulació a la que apel·làvem setmanes enrere?
Sí. Podríem dir, no ens hem pogut escapar de parlar d'intel·ligència artificial avui al programa, perquè realment és el tema dels mesos i segurament serà un tema dels pròxims anys. I com bé apuntaves, la notícia aquesta setmana està que la Unió Europea ha arribat a un acord amb les grans tecnològiques del sector. Estem parlant de Google, estem parlant de Meta, que és la matriu de Facebook, estem parlant de TikTok, Microsoft, per poder etiquetar els continguts que apareixeran en les seves xarxes i en els seus canals, etiquetar els continguts generats per intel·ligència artificial. Sempre hem parlat aquí al programa que els dos elements més perillosos o que poden tenir un impacte més gran en la humanitat d'aquesta intel·ligència artificial és, d'una banda, la possibilitat de pèrdua de llocs de treball o reconversió de llocs de treball, llocs de treball que amb l'aparició de la intel·ligència artificial ja no seran necessaris i que per tant obligaran a reciclar-se a una part de la població molt important. Aquesta és una de les pors. L'altra por és la desinformació, és el fet de que veiem una imatge i la donem per bona i que això faciliti difondre notícies falses. De fet, fa uns dies hi havia una notícia que va córrer com la pólvora, que era que un avió, un dron militar havia matat el que era el seu conductor, no? el que el pilotava virtualment, i realment això eren notícies falses, però clar, amb les imatges generades per intel·ligència artificial podien confondre qualsevol persona. Aleshores, avui la notícia és que la Unió Europea arriba a aquest acord amb aquestes companyies tecnològiques perquè quan es pengin imatges o vídeos generats amb intel·ligència artificial, l'usuari, l'espectador, rebi un avís, vegi una etiqueta que digui que aquells continguts no són reals, són continguts generats amb intel·ligència artificial, i d'aquesta manera doncs pugui diferenciar el que és una imatge real d'una falsa. Jo crec que aquí, Joel, el que acabarà passant és que les persones li donarem la mateixa credibilitat a una foto o un vídeo que avui li estem donant a un dibuix. O sigui, si ens ve una persona, ens fa un dibuix i ens diu, mira què ha passat, no el creuríem. Doncs jo crec que el que provocarà la intel·ligència artificial amb aquestes imatges hiperrealistes és que veient una imatge, una fotografia, no serà suficient per creure'ns que allò que surt a la fotografia és real. I aquesta notícia va en aquest sentit.
Per tant, David, estem bastant venuts, no?
Força, sí, sí. Clar, la qüestió aquí és que les eines que hi ha avui en dia ja en el mercat per generar imatges, per generar vídeos, per generar so, són capaces d'igualar tant la realitat que per les persones és absolutament impossible diferenciar. Si no està etiquetat, ens costarà moltíssim diferenciar fins on arriba la realitat i on comença ja aquest món d'imatges virtuals. Aleshores, està bé aquest acord, i crec que és una bona notícia. Val a dir que Twitter se n'ha desmarcat, en aquest cas Elon Musk una vegada més fent la guerra pel seu compte. Twitter no etiquetarà aquests continguts, per tant, si som a Twitter no sabrem si una imatge és real o és generada per intel·ligència artificial, i bé, també veurem si és que ho faran ja pel seu compte, eh? No podem dir que no ho etiquetin, sinó simplement que Twitter s'ha desmarcat d'aquest acord de la Unió Europea amb Google, Microsoft, TikTok i Meta.
Perquè ara per ara és un acord, és a dir, no és una obligació, entenc.
Aviam, és habitual que les companyies americanes, o en aquest cas també xinesa com TikTok, tinguin certs problemes per operar a la Unió Europea. La Unió Europea ha estat sempre prou capdavantera en el que fa amb sancions contra monopolis, en sancions per temes fiscals contra aquestes empreses americanes. Aleshores, és una mica allò d'anem a portar-nos bé, i que les empreses, en aquest cas americanes o xineses, diguin, com que volem seguir operant a Europa, com que volem que els usuaris europeus segueixin fent servir els nostres productes, acceptem passar pel tub i etiquetar aquests continguts que identifiquem com a generats per intel·ligència artificial amb aquestes etiquetes.
David, és el primer pas per la regulació de la intel·ligència artificial? És una regulació tímida o com ho veus? O simplement és intentar posar una vena a la ferida per, com a mínim, es vegi que alguna cosa s'intenta fer sobre aquesta qüestió?
Jo crec que va més en aquesta segona línia, és que es vegi que s'està fent alguna cosa. És un primer pas molt tímid, però també necessari. El que ve a demostrar és la preocupació d'aquestes grans empreses de complir o de satisfer, en aquest cas, la Unió Europea, i també visualitzar que la Unió Europea s'està movent en aquest aspecte. Recordem que països com Itàlia, per exemple, en el seu moment van prohibir el ChatGPT. Alemanya també s'ho està mirant molt detingudament per veure si permeten o no permeten aquest tipus d'aplicatius que treballen amb algoritmes d'intel·ligència artificial, i per tant és una bona notícia. Aquí, com sempre expliquem, també això és una cursa, entre els avenços tecnològics i la gent que ha de fer les lleis, i normalment en aquesta cursa sempre guanyen els primers. Veurem si en aquesta ocasió es posen les piles a nivell europeu, o fins i tot jo diria a nivell global, i podem tenir uns avenços tecnològics que aportaran de ben segur molt de bé a la humanitat també, però que tenen una part fosca i perillosa que s'ha de regular.
Molt bé, David, en qualsevol cas, la intel·ligència artificial, cada vegada que passen els dies, cada vegada va creixent, eh? L'altre dia entrevistàvem un científic aquí mateix, en Marc Güell, que és un dels candidats als Premis Garrotxer de l'any. Ell és investigador de biologia humana i ens explicava, doncs, precisament, que la intel·ligència artificial ha estat un gran aliat per ells i que, per tant, doncs, sempre fent un bon ús, pot ser una eina que pugui revolucionar el món. Una altra cosa és que l'ús no sigui tan bo com sempre passa en el món de la tecnologia. David, no sé si vols afegir alguna cosa més al voltant del tema.
Hi ha una notícia molt, molt recent de les últimes hores, que és un estudi que demostra que Google, amb els seus canvis en l'algoritme, que és l'algoritme, és allò que quan nosaltres fem una cerca ens retorna uns resultats, doncs seguint aquests criteris que ells han decidit, no? per quins poden ser els resultats més interessants per l'usuari. Doncs amb els canvis que ha fet en els últims mesos, aquest estudi que s'ha publicat per part de l'Aliança de la Presència Digital del Català, diu que de més de 600 webs estudiades, dues de cada tres webs han perdut tràfic, és a dir, han perdut visites. Com és això? Doncs perquè davant de certes cerques, Google li dona preferència a webs en castellà en comptes de la seva equivalent en català. Per exemple, si posem Barcelona, ens retorna la web del Barça o de l'Ajuntament de Barcelona en castellà, en comptes de la versió en català que tenen tant una web com l'altra. Això ja fa temps que les xarxes era un rumor a veus, podríem dir, i que hi havia gent que, podríem dir, personatges rellevants de la internet catalana que s'estaven queixant sobre això. Ara ja tenim les dades i concretament ens diu això, que un 66% de les webs en català han perdut tràfic. No oblidem que Google normalment és la principal font de tràfic de les pàgines web per culpa d'aquest canvi en l'algoritme. Veurem què passa en el futur i si hi ha algun canvi, però no deixa de ser preocupant en un moment en què la nostra llengua està en el punt de mira i està absolutament amenaçada.
És ben bé que no tenim ni una notícia bona, quan parlem de català i tecnologia.
No massa, i el tema de la tecnologia tendeix a homogeneïtzar, ja no només el català, jo et diria, el català evidentment està molt amagat i, com diem en aquest cas, doncs, les webs perden tràfic, però jo diria fins i tot també el castellà. Cada vegada l'anglès en aquest aspecte s'està convertint més en la llengua franca de la xarxa, en la llengua franca a nivell tecnològic. Quan parlem de tecnologia és molt difícil evitar els anglicismes i cada vegada més doncs, va prenent força com a llengua única i les altres llengües doncs, van perdent mica en mica presència.
Bé, doncs veurem què pensen fer els estats i els governs en aquest sentit, no? Perquè, clar, al final alguna cosa s'haurà de fer perquè ja estem amb una llengua prou tocada com perquè sobre cada cop vagi minvant més. De manera, doncs, que s'haurà de veure si es pren alguna mesura en aquest sentit, tot i que les que s'han pres fins ara tampoc és que hagin tingut massa èxit. David Gené, des de Volcànic Internet, gràcies. Que tinguis una bona setmana.
Gràcies a tu, bon dia.
Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.